Tot està escrit, i de fa temps. Fins i tot allò que acaba de passar, o que s'acaba de dir, o de no dir ni de passar. Com, que no us ho creieu? Colla d'incrèduls. Escolteu bé com ens il·lumina ara mateix el ministre d'Afers Filosòfics de l'Estat de Gràcia, Bernat de Déu.
Alarma, alarma, filosofia. Atenció, què tal, Bernat?
Algun altre any farem música, si voleu.
Oh, sí, tant, i tots així.
Així sabrem portar un compàs de quatre.
Per favor.
Bueno, això és el que es coneixia com el tacatacatiti, és el primer que t'ensenyen a fer.
Tacatacatiti.
Tacatacatitita. A la meva època era tacatacatiti, ara deu ser ja... Deu ser una cosa diferent.
Bastant samberos, no?, a la teva escola de música.
La meva escola era molt particular.
Avui el Bernat ens vol parlar d'Europa, d'euroordre i de coses al voltant d'aquest terme, va.
Exacte, avui la paraula més repetida del dia és euroordre, que és una de les paraules o dels conceptes estrella d'aquest procés, que té un diccionari particular. Algú hauria de fer el diccionari de conceptes i frases que ha inclòs el procés i que ha inclòs idees, per exemple, o frases fetes, com la que diu això Europa no ho permetrà, que al final sempre ho acaba permetent.
Això és més com un running gag, no? Funciona més que un...
Al final no falla, quan tu dius això Europa no.
Diuen, home, no ens acaba d'agradar, però endavant.
Mira que fa segles que hauríem d'haver après, això.
Exacte, o quan diu... Diem, la justícia espanyola no és europea, per exemple, no? Llavors, és bo preguntar-se què volem dir quan diem Europa. Ens estem referint, clar, és evident, a una noció que sobrepassa un fet o límits geogràfics o una munió de països, perquè quan diem Europa no ho permetrà, per exemple, no parlem ni d'una Comissió Europea ni d'una sectorial del Parlament Europeu, sinó, en certa manera, d'una filosofia, d'una idea d'Europa, perquè per nosaltres o per molta gent Europa, més que una unió monetària, una unió política, són, per dir-ho així, una sèrie de valors que... no caldria negociar, és a dir, valors molt bàsics, una sèrie, per dir-ho així, de límits morals. I, per tant, avui parlarem una mica de què volem dir quan parlem d'Europa.
Un, dos, pim, pam.
Aquest és més fàcil.
Pim, pim, placa, placa.
Aquest és...
Quin és aquest compàs?
Això sí que us ho sabeu, suposo.
Sí.
Això no ho sé. Sí, deu ser un 4. Sí, un 4 també. Una mica més ràpid. Bé, això ja ho sabeu, és l'últim moviment de la número sinfonia de Ludwig van Beethoven.
Sí, sí.
Aquí arribem, no?
Hi arribem,
i tant.
El famós himne a l'alegria, amb lletra de Schiller, que la Unió Europea va adoptar...
Això no era del Miguel Ríos?
També en va fer una versió. Feia molt de iuio.
Sí.
Que em sembla que a partir dels anys 70 va ser adoptat com a himne de la Unió Europea i que entronca també aquesta idea d'associar Europa a uns valors fundacionals. Qui es va preguntar per la naturalesa d'Europa com a concepte, com a realitat moral, per dir-ho així, va ser un autor franco-americà que es deia George Steiner, un autor que, a més, ens ha visitat moltes vegades a Barcelona, conegut pels seus assaigs de crítica literària, que en té de molt bons, i que té una conferència que es va fer molt famosa i justament cèlebre, que es titula precisament La idea d'Europa. A més, és una conferència que la tenim en català a Editorial Arcàdia, per si la voleu llegir. I la fama d'aquest text es basa justament en que Steiner va donar una resposta molt curiosa, en forma de tres arguments, bàsicament, a una pregunta molt actual, que és Europa. La primera resposta que va donar,
sí,
que és...
Què és Europa, Steiner?
S'ha fet un tropo intel·lectual, hi ha molts llibres al respecte, per dir-ho així, és que és un lloc, sobretot, on hi ha cafeteries. És una cosa molt estranya d'això.
No és un acudit.
M'està agradant Steiner.
Us llegeixo el fragment on Steiner explica. Diu, el cafè, és a dir, el lloc on anem nosaltres a prendre cafè, és un indret per la cita i per la conspiració, pel debat intel·lectual i pel xafardeig, pel flaner, és a dir, aquells bonvivants, aquells dandis, no?
Els que passegen.
Exacte, els que passegen. Això també és una de les nocions de les quals parlarem després. Diu, pel poeta o pel metafísic amb el seu quadern. És a dir, és un lloc on no només hi vas a prendre cafè, sinó que vas a escriure, a passar temps.
Sí.
Diu Steiner, és obert a tothom, però no obstant, també és un club, una maçoneria de reconeixement polític. És a dir, és un indret també on es conspira, no? O artístic, literari i de presència programàtica. Diu, una tassa de cafè, una copa de vi, un te amb rom, proporcionen un local en el qual treballar, somiar, jugar escacs o simplement mantenir-se escalfat tot un dia.
Però escolta'm, això no ho fan altres llocs, també?
Bé, aquesta és una de les preguntes que molta gent li va dir...
Escolta, Steiner, t'estàs tirant aquí a una piscina molt buida.
Estàs parlant de la teva vida.
Sí que és cert que El cafè europeu és molt europeu. Per exemple, quan tu vas a un Starbucks, que és un invent, perdó per dir la marca, però
no passa res,
és una marca que sí, també sí. remet a una manera de veure el món, la majoria de gent no interactua, no està allà tot el dia, està bàsicament treballant. És a dir, la imatge d'un paio a l'Starbucks, és un tio que està amb el seu laptop...
Ai, wifi!
Bingo! Està a la seva olla. En canvi... Steiner està parlant d'una metàfora, no? Els cafès vindrien a conformar aquesta idea d'Europa com aquella idea de la conversa infinita. Quan tu vas a fer un cafè, vas que ara això no ho fem tant, però quan tu tens un problema amb un amic o estàs preocupat, dius, escolta, però fem un cafè llarg, no? Allò un cafè de, per despertar-nos, per dir-ho així, no?
Val.
I si ens fixem en l'organització d'un cafè europeu, això d'una cafeteria clàssica o d'una granja, és realment un espai, si és un cafè bo, és a dir, si és un cafè prototípic, fet per la conversa, tot i que avui en dia, clar, els nostres cafès són fets de càpsules, són fets de cafè ràpid, que, sí. ja no entronquen aquesta conversa. Però està
i després
mica...
hi ha gent que fa bijuteria amb aquestes càpsules xafades.
Sí.
Que això és un drama del que no es parla. Gent...
S'ha deixat de fer, això.
És un drama del segle XXI.
Per sort, sí.
Llavors, avançant-se això que deies, dius, escolta, cafès o bars, els bars també podrien en seu lloc de trobada. Steiner diu, per exemple, diu, un pub anglès o un bar tenen una aura molt important i una sèrie capdalt de mitologia. Diu, què seria, per exemple, la literatura irlandesa sense els bars de Dublín? Es
sí,
pregunta
senyor.
Steiner en aquesta conferència. Diu, però els bars no són exactament cafès. No tenen taules d'escacs, no hi ha diaris gratuïts perquè els seus clients s'hi puguin passar hores. Diu, tampoc els clubs americans de jazz són cafès. Diu, el bar americà és un santuari de la llum tènua, fins i tot de la foscor més absoluta. Diu, la seva naturalesa obscura marca la música jazz i el seu to de seducció constant. És a dir, són llocs per una mica per seduir, per passar-nos-ho bé. Diu, però als bars i als locals de jazz ningú no hi escriu grans assajos, ni ningú hi va amb una llibreta. És a dir, la idea del cafè és la idea aquesta de la conversa infinita, del repòs, de la tranquil·litat, i sí que és cert que quan tu vas a una ciutat europea és molt útil anar als seus cafès. Per exemple, quan vas a Venècia, vas a uns cafès i sí que és cert que és un indret... Jo diria que aquesta conferència de Steiner s'ha quedat una mica antiquada perquè, evidentment, ara hi ha cafès a tot arreu del món. Però sí que és cert que quan tu vas a Europa i vas, per exemple, a Itàlia a un cafè i veus la gent conservar, sí que dius, hosti, estic una mica a casa. Estic en un lloc que si més no traspua certa tranquil·litat, on m'hi podria passar una tarda. No és un lloc, diu Steiner, de mera relació de consum. Quan tu vas a fotre un quinto a la vermuteria, doncs et fots un quinto a l'escopinya. El cafè és un indret de conversa il·limitada. Aquesta és la primera idea.
Molt bé, Steiner.
Molt romàntica que diu Steiner d'Europa. It's early in the morning.
El tema és que crec que Steiner volia parlar dels cafès, no volia parlar d'Europa.
A ell li agrada el cafè i pa.
Ell volia parlar de bars.
I volia fer la feina d'investigació, també.
No, però ara em ve el cap, per exemple, a nivell espanyol, literatura i intel·lectuals.
Cafè Gijón, per exemple.
A Madrid i també aquí...
Cafè de l'Òpera, a la Rambla.
Jo pensava en la brasileira, a Lisboa, que tenen allà l'estàtua de Pessoa, precisament a la porta.
Clar, també.
És que tu estàs més viatjada que
nosaltres. Sí, moltíssim.
Nosaltres la T10 i...
Molt bé.
Segona idea, que aquesta... A mi em sembla més particular i més interessant que proposa per definir això de la identitat europea. No? Perquè Europa és com un comodí, no, ara? Quan tu dius que una cosa és bona, dius això és de nivell europeu.
Sí.
Bueno, què volem dir exactament? Steiner diu que bàsicament Europa és un indret on es va a peu. I això, això sí que a mi em sembla molt interessant. Diu, Europa ha estat i és caminada. Diu Steiner, això és capital. Diu, la cartografia d'Europa sorgeix de la capacitat i de la percepció d'un horitzó al que sempre es pot arribar a peu. És aquella famosa idea de la cançó
de
del llac.
De les Pines.
Exacte, i del llac, que dius, des d'un campanar d'un poble es pot veure l'altre campanar. Steiner diu, això una mica dona una idea de veïnatge, en el sentit que tot ho tenim a tocar.
Jo, per exemple, perdona, un incís, fa poc vaig conèixer una noia americana, que vam estar parlant amb ella un parell d'hores, i una cosa que la fascinava, diu, si nosaltres els americans tenim la sensació que no tenim ningú al voltant. No només perquè som una potència, sinó perquè és que Canadà ni existeix, perquè, és molt amunt i són molt estranys, i després tot el que és a sota també queda molt lluny. Vull dir, els americans estem sols.
Quan vaig anar als Estats Units, que era molt petita, una de les coses que em va flipar, que vaig veure, és que el cel era més gran.
Sí.
L'horitzó és molt lluny.
Aquesta gent tenen uns núvols molt més grans, van a tot arreu amb cotxe, clar. Per nosaltres, caminar fa una idea de les relacions humanes. Quan tu tens un amic al qual pots anar a veure caminant, el teu amic és molt més proper.
Per això segurament les ciutats, grans ciutats de la costa est, que ja són més europees, també ho són per això, perquè la gent es mou molt més a peu, no? Nova York i Boston té un aire més europeu, no només per herència de la
perquè
gent.
Perquè hi ha més límits.
Sí.
Perquè hi ha més límits.
Oh, una... Estem aprenent tantes coses avui.
Moltes gràcies, home. Aquesta és la gràcia d'aquesta secció. Diu, de fet, l'Steiner diu, majoritàriament les distàncies a Europa són fetes a escala humana. Mm-hmm. Això és molt interessant. Mm-hmm. Realment, i, per exemple, quan tens amics americans o asiàtics, per exemple, les ciutats asiàtiques no es passeja, els centres de la ciutat són bulevards.
Sí.
Llavors la idea d'anar a passejar al centre de Hong Kong, per exemple, jo, el meu oncle viu a Hong Kong i quan tu dius
no,
anem
sé.
A passejar,
no.
Tu no vas a la ciutat, no. vas al mar, vas al... És que no, de fet no pots anar a passejar a algun lloc. Què és el que implica el passeig? Implica la conversa. No?
Sí.
Quan tu converses amb algú caminant, és una conversa diferent. És com
la
quan estàs
conversa
un cafè.
I el veure i el deixar-se veure, també.
Exacte. Llavors, hi ha una cosa molt, molt interessant que diu, hi ha pocs indrets a Europa on el passejar comporti aridesa. Diu, hi ha muntanyes i serralades, és clar, però cap d'aquestes constitueix un obstacle terminal. Diu, no hi ha una Death Valley o una Amazònia que facin abandonar el pas d'un viatger. Aquesta és una idea que la literatura europea és molt evident. Per exemple, si llegiu un llibre del Robert Barcer que és preciós, que es diu La passejada, que el teniu també en català a l'editorial d'Un bon amic, de l'Enric Rebordosa, a l'editorial Flaner. Aquesta idea de la persona que va passejant i se li van acudint coses, sí, és molt europea. En el sentit
Joyce, que... per exemple. Exacte. És un dia, no? És un dia de
Exacte.
L'Ulisses.
I això, diu Steiner, també dona una idea del temps. Diu Steiner, les belleses d'Europa són inseparables de la idea d'un temps humanitzat. Què vol dir un temps humanitzat? Un temps que et porta d'anar a un lloc a un altre, un temps on caminar és important. De fet, hi ha una cosa que diu molt, molt curiosa Steiner, i és que estudia, ell és un crític literari, com us deia, i insisteix en la idea del caminar, per exemple, en la música. Abans parlàvem del tempo, és a dir, hi ha un tempo musical... que es diu andante.
Clar.
Un andante és un ritme de caminar.
Molt bé.
La música, per exemple, quan nosaltres correm i escoltem música, si escoltem música lenta ens costa més córrer. Perquè,
és
perquè...
absurd, això a mi em passa sempre. I a vegades la música va molt ràpid i intento anar al ritme i m'ofego.
Clar.
Doncs hauria d'escollir les cançons exactes de...
Llavors, la idea del temps humanitzat és molt interessant i la idea de proximitat és molt interessant. És a dir, a Europa no hi ha cap veí que estigui lluny, per dir-ho així.
Sí, senyor, sí, senyor. Aviam, va, més músiques.
Foli. Aquesta és bona, eh?
Sí, senyor, i la va fer un europeu, eh?
No. és que era
de
Nova York.
Però era de Nova York, sí, senyor.
Me'l trobava sovint a un restaurant que es deia La Balcé, austríaca estupenda, amb la seva senyora, i estava allà sopant, i quan el veies, el Lou Reed, era una cosa tan, tan digna i tan meravellosa.
Però què és una anècdota on tu et trobes el Lou Reed? Quina vida és la nostra, tan avorrida, que no trobem ningú?
Bueno, és que jo vaig viure uns quants anys allà a Manhattan, i hi havia un... Ell vivia, em sembla, a Chelsea, i hi havia un restaurant, ara no sé si, ara fa temps que no vaig a casa, però hi havia un restaurant molt bonic on ell sempre anava amb la Laurie Anderson. Amb
jo màxim m'he trobat a Rudy Ventura.
Bueno,
a la meva vida.
Escolta.
Estàs comprant Rudy Ventura amb Lou Reed?
Escolta, Rudy Ventura, sí? Està molt bé, eh?
Jo us he explicat que em vaig trobar un elefant caminant... Sí.
No, Ben Harper et vas trobar,
Ben
tu.
Ben Harper
no,
a Nova York,
no
sí.
No et facis aquí la... Cuidao.
Llavors, tercera idea que marca Europa per Steiner... que és una cosa també molt curiosa que d'això una mica te n'adones quan vius fora de Catalunya, és les estàtues i els noms dels carrers. És a dir, Steiner diu, els carrers per on passegen els homes europeus, les dones i els nens d'Europa estan denominats fent honor a polítics, grans generals, poetes, artistes, compositors, sí, científics, etc. Diu, els nois que van a l'escola a Europa estan literalment envoltats per carrers que els recorden constantment que formen part d'una comunitat que ha aconseguit fites artístiques, polítiques i científiques.
I perdona, i Amèrica què passa?
Els carrers tenen números. O es diuen Maple, Oak, Willow, és a dir...
Natura, coses de natura també.
Coses de natura o el cantó de tal.
North, West, que és una cosa fascinant quan diuen se ha ido hacia el noreste. I dius, però com lo sabes?
Clar.
Perquè hi ha carrers que ho marquen.
Exacte.
Aquí és impossible. Se n'ha anat cap a sud-est.
De fet,
a Gràcia un carrer es diu Rubí, després d'una manera totalment diferent, quan creues el carrer.
Però a Nova York pot ser que hagi vist carrers que, d'acord, és el carrer, me l'invento, 64, però sí, que hi ha un tram que es diu Tito Puente Güell,
Exacte. Per exemple, a davant al costat del Lincoln Center hi ha algunes ways, és a dir, alguns camins petitets, que fan honor, per exemple, hi ha la Leonard Bernstein Way.
Exacte.
És a dir, hi ha carrers que són homenatges, però el més habitual...
Sí, és el pragmatisme dels números i...
Llavors, una de les coses que diu Steiner és que a les ciutats europees hi ha el pes de les estàtues. I el pes de les estàtues és el pes del passat. Llavors, aquesta idea, la idea del cafè, de la conversa infinita, de l'escala humana del paisatge i del passat pràcticament com una llosa, perquè l'estàtua sí. és una cosa que impressiona, són, per dir-ho així, les normes generals. Clar, ara molts esteu dient, vale, escolti, vostè ha agafat la part bona d'Europa. Mm. Europa també és Sarajevo, Europa també és la gent que mor al mar, Europa també són les injustícies, però una de les coses que diu l'Steiner és que Europa sempre, a diferència d'Amèrica, per exemple, o d'Àsia, sempre és un projecte incomplert. Mm. És a dir, sempre és una insatisfacció permanent. Evidentment, sí, això sempre estem parlant a un nivell molt filosòfic, però sí que és cert que aquestes coses creen un imaginari i jo insisteixo, les trobes a faltar quan ja no les tens.
Sí,
és a dir, el dia que no pots fer un cafè en un cafè,
sí.
el trobes a faltar. El dia que pots que no camines per llocs que tu coneguis més enllà dels números, dius, hosti, trobo a faltar el carrer Mallorca, bueno, això que fem els catalans
sí, sí,
de posar...
Sí, sí.
Manrique de Lara...
Doncs mira, saps qui es va trobar la Sandra al Passeig de Gràcia?
Qui?
A l'Urrit?
És que venia molt a Barcelona.
I un dia
ell era molt amic sí. del Borja, de l'exdirector del grec.
I un dia, des de l'autobús, vaig veure John Malkovich i vaig dir, no entenia res.
Sí. Bueno, és que ell és expert en modernisme.
Sí, 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 però el vaig veure caminant per l'Eixample i dic, sí. a veure, què ha passat aquí?
Jo me'l vaig trobar a la Diagonal. Ell és un expert, és un boig de Jujol.
Sí,
és un autèntic enamorat de les serigrafies i de les joies de Jujol. I un dia també me'l vaig trobar allà. Vaig trobar el senyor Balmont, que m'ha fet molta il·lusió, mirant
sí.
allà uns serigrafiats de l'Eixample, la qual cosa vol dir que l'Eixample és un dels millors barris del món.
Pot ser que els balcons de la Pedrera siguin de Jujol?
Això no ho sé, però pot ser. A l'Ateneu també tenim unes columnes molt boniques de Jujol i l'ascensor.
Sí, sí. On estareu millor que aquí? No cal anar-los a buscar, espereu-vos i ells passen per aquí al final tots. Ja està, aquesta és la idea. Bernat Adéu, moltes gràcies per
tot. A vosaltres per aquest any meravellós.
Igualment, una abraçada. Bon estiu! Ara tocarà.